10 i 4 minuts pendents de Solla que canten la Balanguera, que és realment el punt i final d'aquest Firó. En aquesta edició, però, no només celebren aquesta victòria dels cristians, sinó el centenari del cant de l'himne de Mallorca, de la Balanguera.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Una de les coses que m'agraden de la ràdio és que no necessites passar-te la pinta per començar el programa. És igual la pinta que facis. De fet, ja diuen que si t'agrada la veu del locutor, millor no passis per l'emissora o tindràs un disgust. A la ràdio el que importa és tenir el programa ben preparat i entendre's amb el tècnic. Avui amb el Lluís Fortesa, perquè, Lluís, ens comuniquem per senyes i no poden ser contradictòries. Malgrat tot això que vos dic, que ben vera, l'equip d'entre avui i demà, el Lluís inclòs, sempre va ben pentinat i amb la roba neta, i si ens passeu a saludar per l'emissora, estic segura que fins i tot ens trobareu guapos.
Vaca! Mostra'm què has trobat! Va! Per favor! Mostra-m'ho! Ho vull veure, ca! Per què no m'ho mostres?
No.
Per què, ca? Per què? Mostra-m'ho!
Entesos, suau. Entesos. Te mostraré el tresor que he trobat.
Uau! És la cosa més al·lucinant que he vist! És bestial! És el millor descobriment que han fet a la Terra! Uau! I què és exactament?
Val, idò, jo t'ho diré, suau, és un raspall per pentinar-se els cabells. També ens podríem pentinar amb una pinta, però tot depèn de la quantitat i la llargària dels cabells. I de quan Traginada, que sentiu cantar, estrenava aquesta cançó titulada Na Cabells d'Or, l'any 1979, ja feia 41 anys que l'empresa càntabra fincada Santander Casalfe fabricava pintes i raspalls. L'any 1938, els germans Salcines varen començar a fabricar pintes i després seguiren amb els raspalls fins a dia d'avui, que continua sent una empresa familiar. Nosaltres hem xerrat amb el soci i director comercial, Ángel Salcines López.
Des de l'inici, la fabricació era, bueno, pues con los medios que en esa época había, que eran mínimos, tanto en términos de materias primas como de maquinaria automatizada, ¿no? Eran máquinas muy manuales y los materiales o materias primas con las que se trabajaban pues eran muy, muy básicas. Todo esto hasta la fecha de hoy, pues estos materiales han ido desarrollándose y cada vez, bueno, pues hay más disponibilidad de materiales para poder desarrollar también nuevos diseños y nuevos productos con nuevos materiales que facilitan el día a día del consumidor. Los cepillos y los peines los fabricamos 100% en Santander. ¿vale? Se fabrican 100% en Santander. Nosotros actualmente, pues bueno, pues sí que desde que se abrió el mercado asiático hemos tenido mucha competencia, pero bueno, lo hemos ido solventando, pues desarrollando y diferenciándonos de todos los importadores o productos que se importan de estos mercados asiáticos, ¿no? Principalmente ahí ahora mismo es el mercado chino. Nosotros ya hace unos años hemos desarrollado un producto que es el antirrotura o anticaída por fricción. Está patentado en toda Europa y es un producto que lo que evita es el dolor o los tirones a la hora de cepillarnos y que no nos arranque el pelo. Y que en su inicio se desarrolló para evitar los dramas por las mañanas cuando las madres cepillaban el pelo a sus hijas. Y ahora, bueno, pues no hay ningún problema ya desde por la mañana, esos dramas ya han desaparecido y por lo menos hemos aportado algo, ¿no? De cara a la salud capilar y al bienestar entre la madre y la hija, ¿no? De por la mañana.
Canviat de música, recordeu l'escena de la pel·lícula Mamma Mia, on Madonna pentina amb cura i suavitat a la seva filla Sophie, que es prepara per casar-se, i sona justament aquesta cançó. No és l'escena que ens descrivia Ángel Salfines abans de la seva patent d'una pinta que no dona estirades als cabells. El procés de fabricació que fan ara, l'any 2026, és el mateix de sempre, però, com és lògic, els materials han canviat.
Efectivament, sí, eren els peines de Cairey o la concha de tortuga, los de asta de toro, ¿vale? Con asta de los cuernos de los toros, de las vacas y tal, pues de ahí también se sacaba material para hacer los peines. ¿Vale? Las ventas, o sea, los consumos antiguamente eran muy diferentes a los de ahora, ¿no?
Justament per això, avui els materials són sintètics i això té molt a veure amb la consciència ambiental i animalista, però també a la producció.
Antes, vamos a ver, por poner un ejemplo, en un año se podían consumir 10.000 unidades y ahora son pues más de 500.000 de unidades.
Quasi res, ja sentiu la dimensió de la fabricació de pintes i de raspalls Made in Spain, concretament Made in l'empresa càntabra Casalfe.
Nosotros estamos, aparte del mercado nacional, exportamos a unos 25 países, ¿vale? Donde enviamos nuestros productos con la marca nuestra, tanto en Europa como en los países de Sudamérica y los países árabes, Oriente Medio. Conocemos la fabricación de todos estos productos porque lo hemos vivido desde pequeños, porque viene ya de nuestros padres y la ilusión por continuar con ello y no tirar la toalla y decir, bueno, pues ahora ya dejo de fabricar y me voy a dedicar a importar, pues esto es lo que nos mueve a continuar, ¿no? Y luego la ilusión de desarrollar nuevos productos y que esto aporte un bienestar, ¿no? Y sobre todo, ahora estamos ya muy centrados en todo lo que es el cuidado del cuidado capilar, ¿vale? Es donde estamos desarrollando y donde estamos invirtiendo mucho tiempo e investigación para que el consumidor tenga una tenga el producto fiable, ¿vale?, y efectivo.
Per cert, que ens contava en Ángel Salcines que una bona manera d'evitar que caigui el cabell és precisament evitar la fricció.
Como nosotros solemos comentar, después de cepillarnos o peinarnos, cuando vemos el cepillo o el peine, vemos que tenemos, vamos, que podemos contar los pelos que se han quedado. Que antiguamente con otros productos o otros productos que hay también en el mercado, pues bueno, esto no sucede. Te sigue quedando muchos pelos en el cepillo y eso es un síntoma de que se está arrancando o maltratando el cabello.
I de ja veus que segons la pinta, també la salut dels nostres cabells, si ja ho sentiu, fabricant pintes des de l'any 1938 i sempre des de Santander, la família Salcines.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
One scotch, one bourbon, one beer. So have no fear. One scotch, one bourbon, one beer.
Aquí seguim entre avui i demà amb la paraula pinta, que és la paraula que hem triat com a mot polisèmic del programa d'avui. I ara li donarem un gir que no surt al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans ni en el diccionari català valencià balear que tant miram, que és la pinta de cervesa. Però ens l'endurem a la ciència, de moment, després ja veurem si tornem, perquè ja s'ha presentat una nova edició del Pint of Science a Espanya en els bars de 109 localitats de tot el país, i aquí hem Claure Palma i Manacor, se xerrarà de ciència en el mateix moment. I això serà els dies de 8 de 9 i 20 de maig.
Això va néixer a Londres, van ser dos investigadors. Va començar, era una reunió de persones afectades per malalties com Alzheimer, Parkinson, i va ser com molt profitosa, no? I varen dir, bueno, si la gent vol entrar en els laboratoris per conèixer els científics, per què no duim els científics on està la gent, no? I on està la gent? La gent està en els bars, sobretot en el nostre país. Clar, està aquesta iniciativa va néixer a Londres, però està clar que en el nostre país tindria bona enganxada, no? I el primer festival se va fer el 2013 i va ser un èxit. És veritat que està molt ben organitzat, hem de dir que se fa de forma voluntària, són voluntaris els qui organitzen, i se fa ja més de 25 països de tot el món, que és una barbaritat. O sigui, estem xerrant del festival de divulgació científica més gran del món. I a part se va de manera simultània, que això també és guapo, no? De dir, jo estic a Manacor escoltant els científics d'aquí xerrant d'una cosa i no? Una persona està a París escoltant investigadors d'allà o en un bar.
És na Mar Ferragut, coordinadora de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica de la Universitat de les Illes Balears, des d'on donen suport a l'activitat amb divulgació i organització d'algunes de les xerrades.
Jo, de l'edició d'enguany, destacaria que per primera vegada el Pint of Science arriba a Manacor, no? Superam aquesta barrera psicològica i geogràfica que és Palma, no? Que sempre la majoria d'activitats es queden a Palma, i nosaltres a la Unitat de Divulgació i Cultura Científica tenim això com un propòsit, no? Arribar més enllà. I per això enguany arribam a Manacor, ho farem a un bar que es diu Sabrusca, i ho farem amb investigadors de quilòmetre zero, d'ell, perquè són investigadors de Manacor. Després a Palma també hi ha un programa boníssim, eh? Igualment.
Nunca imaginé que esto fuera a ser así. El secreto que mejor guarda la ciencia nunca lo esperé y estoy fuera ya de mí. El milagro que crea la cibernética.
Bé, jo destacaria sobretot que hi ha temàtiques molt diverses, no? I seria difícil que cap de les temàtiques no t'acabi interessant. A part, tenim participants que ja sabem que són molt bons divulgadors, com per exemple tenim Enrico Castro Florio, que xerra l'Intergalàctic Bar dia d'avui sobre la química de pensar, i ho fa com un vincle entre el greix i el cervell. Tenim també a Beatriz Guijarro, xerrarà de cigales, gambes i nombres científics, no? Una mica de com s'acaben posant els noms, no?, a les espècies. Després temes també d'actualitat, com us interessen, com Andrés Arona, que xerrarà de reproducció sota l'estrès, no?, que en el cas de la Posidònia Oceànica, que passa amb ella després d'una onada de calor.
No us perdeu les activitats del festival Pint of Science, recordeu, dia d'avui de 9 i 20 de maig, tant a Palma com a Manacor. Ara obrirem boca amb una de les participants.
A short-lived galaxy.
Mariona Pascual Penyes, doctora en Educació, investigadora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i participant, que per això avui també xerrem amb ella la jornada de divulgació Pint of Science. Benvinguda a Ivetres Ràdio, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies. Molta il·lusió de participar.
I nosaltres de tenir-te, vaja, repte, resumir tot el que un investiga en 15 minuts, no?
Sí, realment és una feina bastant grossa. Quan de cop te trobes davant d'un públic que tampoc saps qui serà, ja més o menys estimes qui pot ser, però tampoc saps qui serà, com reaccionarà, i has de cercar una mica a vegades com connectar amb aquesta gent o a veure per on anar respecte a lo que els pot interessar, de lo que tu vens a explicar, que pot ser els hi toca, et superen fora de jazzes, però és vera que si intentes connectar una mica amb les experiències personals, amb la vida de la gent.
Anem a la teva xerrada, que és sobre neurociència cognitiva de la lectoescriptura. T'apareix que comencem situant els conceptes, eh? Per no assustar la gent.
Sí, tant. Sé que el vaig triar una mica enrossat.
No, però jo crec que ho entendrem ràpidament. Què estudies la neurociència cognitiva, primer de tot, Mariona?
La neurociència cognitiva estudia sobretot el que són processos cognitius que nosaltres fem. És a dir, des de la neurociència poden veure des de com percebem el llenguatge, com percebem les cares, fins i tot hi ha gent que estudia la presa de decisions, que fem com a societat, no? A vegades hem de triar una cosa, fins i tot la moralitat. Tots aquests processos cognitius que no tenim per què intentar trobar-li un nínxol específic dins del cervell, però sí que sabem que diferents parts del cervell actuen en coordinació perquè mos duguin a fer aquesta, per exemple, aquesta lectura, aquesta escriptura, és el bon mos dur tota aquesta neurociència. Uh-huh. Quan nosaltres xerram de neurociència cognitiva, xerram sobretot d'aquelles mesures que poden prendre, per exemple, amb el que és un electroencefalograma, és a dir, posar uns electrodes i escoltar aquest renou que fan les neurones quan piquen contra el nostre llap, amb mesura. I bàsicament el que fèiem és això, intentar veure quines regions s'activen més o menys i sobretot mos interessa ja no només veure una part de... Ah, no, és en aquesta part del cervell o és l'altra, sinó que també mos interessa saber quin procés hem seguit per arribar fins aquí.
Per tant, entenc que hi ha elements com la memòria, el llenguatge, l'atenció, tot això entraria dins aquesta neurociència cognitiva, no?
Exacte. Nosaltres junyen molt d'actors, en aquest cas, no? Ja sabem que el cervell no és aquell cervell compartimentalitzat o encapsulat que a vegades se creia. No podem ser més de la part esquerra o més de la part dreta. Això és un mite que fa anys que lluitem per desmentir. Però la veritat és que sí que és una cosa que mos veiem cada vegada més, que no només entra un procés lingüístic, per exemple. No? Jo, per recordar una paraula o per estirar aquesta paraula, a vegades necessito, depèn de la meva memòria. Uh-huh. Memòries n'hi ha de molt tipus, i per exemple la memòria lèxica és una d'elles, no? I sí, totes entren en funcionament.
Que emocionant veure com funciona el cervell, realment és el gran desconegut del nostre cos.
aquí hi ha un món també, no? Ja. Una mica com aquests oceans. És molt més interessant, molt més lucrativa la carrera ja per l'espai que la carrera ja per els fons dels oceans i es queden totalment per explorar encara. Mm. Nosaltres al cervell hi ha una mica de tot, no? Hi ha qui se n'aprofita molt d'aquests descobriments que estan fent cada vegada, com aquesta gent que volen programes per millorar aquest rendiment, aquest coeficient intel·lectual, fins a la gent que realment anem gretant, anem veient com evoluciona, perquè, evidentment, com a societat anem canviant, la manera, la estructuració, la tensió que teníem fa uns anys no és la mateixa que estan veient ara els infants. Per tant, és una societat canviant i és un cervell que cada vegada descobrim coses noves i connexions noves, cosa que sempre és apassionant.
I tant. I anàvem a xerràvem d'aquesta neurociència cognitiva de la lectoescriptura. Mm-hmm. Com la relacionam amb la lectoescriptura, en com llegim i en com escrivim?
Llegir i escriure no és un procés natural, com, per exemple, respirar. Per tant, si vos imagineu el cervell, no és que tinguem un forat preparat per posar-hi la lectoescriptura. Hi ha un parell d'hipòtesis que mostren que tenim un reciclatge neuronal. Mm. És a dir, aquelles estructures que estaven preparades des de que érem homo sapiens que començàvem a caminar, estaven preparades per percebre objectes del nostre voltant i ara, cada vegada, s'han hagut d'especialitzar, o en seu temps i en seducció, s'especialitzen cap a una percepció de la lletra escrita, no? Per tant, tant per poder-la produir com per poder-la rebre. Mos passa que això, des de les ciències cognitives, ho podem explorar de moltíssimes maneres. Per exemple, la falta de distinció entre el que és una B i una D, que moltes vegades bé associada a la dislèxia, no és un tret determinant de tenir dislèxia, sinó que és el fet que el cervell amb dislèxia el que li passa és que té un problema per distingir aquesta percepció mirall. És complex, però el que intentem sobretot és, a partir de tasques molt senzilles del llegir i escriure, donar una resposta a com hem arribat una mica fins aquí. Uh-huh. Què passa amb aquestes respostes? Nosaltres després podem fer una educació molt més eficient, podem donar molts recursos als mestres, podem invertir esforços en què els models pedagògics puguin adaptar totes aquestes necessitats.
Parlàvem del nostre cervell, d'aquesta neurociència cognitiva, de com la relacionàvem amb la lectoescriptura. Mos organitza el cervell, llegir i escriure?
Sí, sí, sí. A més, bé, ara justament d'aquí pot et sortirà un article nostre, jo crec, espero, que mos mostra, sobretot, com, per exemple, el cervell respecte a les persones que consideram il·literats funcionals, no? Com ha canviat? Què vol dir un il·literat funcional? És qualcú que no ha rebut una instrucció formal i que sap llegir i escriure lo suficient per moure't-se pel món. Jo, bé, moltes vegades penso, per exemple, amb la gent que és una generació bastant més gran, que de cop ha tingut un mòbil i s'ha de comunicar per WhatsApp. Sí. Jo, per exemple, la generació de mon pare i de ma mare no van rebre instrucció formal en català. Sí. Per tant, quan t'envien WhatsApps, aquests WhatsApp, per supost, que això mos passa molt a tots, se llegeixen tal qual se pronuncien, no? I a vegades has de llegir en veu alta per entendre què ha escrit. Això és un fet, no és un problema, al contrari, la capacitat de poder escriure fins i tot el que sents és un avanç espectacular respecte al fet de tenir una literacitat, de tenir una instrucció. Però la qüestió és aquesta, no? El cervell se reestructura, li dona un espai, li dona un sentit diferent segons també el que xerram. Això és un altre gran tema també que orbita aquí. Segons com xerres, segons com xerres, percebràs el món. Mm. Què vull dir això? Nosaltres, bé, és un exemple que sempre posa a classe, però crec que és molt il·lustratiu. Nosaltres percebem el futur davant i el passat a darrere, però hi ha societats que per elles el futur, com que no el puc tocar, no el puc veure, el tenc a darrere, vaig d'esquenes en aquest futur, incert, però en canvi el passat, com que l'he tocat i l'he vist, el tenc sempre present davant. No? Per tant, la percepció del món ja és molt diferent simplement en concepte de temps, imagina't. Per tant, com xerram determina el món i és una de les coses precioses que també són, bé, ens informen molt i hem de ser molt conscients quan estudiem.
M'agrada, sí, m'agrada tot això que ens estàs contant. I en el nostre cervell hi ha diferències quan escrivim i quan llegim? Solen ser processos paral·lels o com va?
Mira, això és graciós que m'ho comentis perquè fins fa relativament poc la ciència o la investigació, ja hem fet feina sempre amb escriptura i lectura, moltes vegades ens ha agradat molt això, posar un punt i a part de doncs, on comences la lectura i on comences l'escriptura, no? I ara ja de vegades, models, teòrics, la investigació que fem, sempre sol ser simbiòtica. Per què ho dic, això? Perquè si t'hi fixes, mentre escrivim, nosaltres hem de llegir. I deia, hi ha una investigació que és preciosa, que ensenya com infants se'ls acabaven d'ensenyar a traçar lletres, sí, a escriure aquestes lletres. Quan els feien una ressonància magnètica, la part del cervell de moviment que coneixem se'ls activava. Se'ls activava només pel simple fet d'estar imaginant la lletra. Per tant, és això que t'ho deia antes, no? El nostre cervell funciona com una unitat, funciona com un tot, fins i tot només d'imaginar-me una lletra, som capaç d'activar aquella part del cervell que em diu la programació mecànica d'aquesta lletra. Per tant, una mica tornant a la pregunta, jo crec que llegir i escriure són una part simbiòtica, però una altra vegada, com que dediquem relativament pocs recursos a estudiar tota aquesta part, perquè per això no ens aporta res a la societat, a vegades, fins ara, ens hem hagut de posar al dia moltes vegades amb aquestes qüestions i seguim pues, lluitant perquè aquesta investigació sigui una mica més dignificada, no? I una mica més rigorosa.
Na Mariona serà a Manacor, en es Brusca Brew Pub, dia de 9 de maig, a les 7 de Sora Baixa, també amb altres investigadores i investigadors de temes molt diferents, però esteu serà Neurociència Cognitiva de la Lectoescriptura. Molta sort amb aquest Pint of Science, que segur que anirà beníssim, però sobretot en la vostra feina i les vostres investigacions. Gràcies, Mariona. Okay.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
TV3 Ràdio és actualitat.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És lo que a todos nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontrasegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Y dependen de ustedes.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, d'en pinta en ample.
Pinta en ample, com m'agrada. Jo ara te convidaria
pinta.
A una pinta, te convidaria jo.
També m'agrada una pinta, sí.
Jo vaig ben pentinada, més o manco. Com que tenc els cabells llisos, me puc pentinar amb pinta.
Sí, i com que te poses els cascos, també te queda més tancat. Sí. Jo no m'he de pentinar.
No, poquet.
No, directament no m'he de pentinar.
Però bé, avui hem après, xerrant amb aquest senyor de Cantàbria, amb aquesta empresa de raspalls i pintes des de l'any 1938, que una bona pinta, te conserva més els cabells, eh? Que ho sàpigues. Que ho sapigueu tots, eh? Amb una bona pinta els cabells no cauen tant. Vinga, pinta la nostra paraula cinematogràfica.
Sí, molt cinematogràfica. De fet, la primera presència de la paraula pinta en el cinema va ser molt enrere en els temps. Concretament, l'any 1897. Wow. És una pel·lícula que dura 39 segons, titulada Old Man Drinking a Glass of Beer, on se veu a un home bevent i fent pallassades davant la càmera. Ja està, això és una d'aquestes les primeres passes del cinema, quan el cinema feia experiments i filmava coses. Si la cercau a YouTube, la trobareu, és molt curiosa. Val? És molt curiosa.
Me fa pensar que eres primer reel d'Instagram.
És el primer reel d'Instagram. És un senyor fent espellasso davant la càmera, bàsicament. I se diu això, Old Man Drinking a Glass of Beer. Si la cercau a xarxes, segur que la trobareu, perquè a internet segur que la trobareu, perquè, i a més dura 39 segons, vull dir que és molt fàcil de veure. Però aquestes ganes de veure han continuat en els temps, des de El Hombre Tranquilo, d'en John Wayne, que ja havíem parlat, i en Scarlett O'Hara, fins a Escondidos en Brujas, passant per una locura de tres pel·lícules titulada La Trilogía del Corneto.
Y volvemos, igual que los cinco mosqueteros.
¿No eran tres?
Bueno, nadie sabe cuántos eran realmente.
¿No sabías que Los Tres Mosqueteros es una obra de ficción? ¿Escrita por Alejandro Dumas?
Mucha gente también dice eso de la Biblia.
¿Qué? ¿Que la escribió Alejandro Dumas?
No seas capullo, Steve. La escribió Jesús.
Falta mucho.
¡Vamos allá!
Shaun of the Dead, de l'any 2004, Hot Fuzz, de l'any 2007 i The World's End, de l'any 2013, són tres pel·lícules dirigides i escrites i protagonitzades per Edward Wright i Simon Pegg, amb un element comú. Gelat Corneto, per això se diu La Trilogia del Corneto. Val? Bàsicament, perquè en un moment donat, a la pel·lícula, qualcú pren un corneto, ja està, no tenen més misteri. Però, a més, comparteixen diversos elements en comú, les tres pel·lícules. El gènere de la comèdia negra, elements, molt d'elements de ciència-ficció i, sobretot, bueno, alguna història romàntica i, sobretot, la necessitat dels personatges d'anar en el pub a veure pintes de cervesa. Ah. De fet, a les dues primeres, el pub i la cervesa són el punt aquí on trobar la pau, no? Aquí on és com la meta de la pel·lícula, és anar en el pub a beure una cervesa. Val? Se passen tota la pel·lícula correguent mil aventures per arribar fins en el pub per fer una cervesa. Allà on han de ser total i absolutament feliços. Però a la darrera, El fin del mundo, de fet, és història de cinc amics que se reuneixen per tornar a la seva ciutat natal i recórrer 12 pubs beguent 12 pintes de cervesa, una per cada pub, per acabar en el darrer, que és el que li dona títol, que és The End of the World, El fin del mundo. Val? Una vegada a la ciutat descobriran que tothom ha estat substituït per una raça extraterrestre. Per això és una altra història.
Aquesta no me l'esperava.
No, jo tampoc. Quan la vaig veure vaig dir, què? Un moment, esto no era una pel·lícula de jovenots que volen tornar-se a l'institut. Són tres comèdies molt britàniques, molt negres, plenes de molta, molta, moltíssima mala llet. És una trilogia molt gamberra per veure amb molt bona companyia, amb un grup d'amics, bàsicament, bevent cervesa.
Molt bé.
Que és de lo que se trata.
A pint of beer.
Exacte. Eh? Shaun of the Dead, que aquí se va dir Zombies Party. Hot Fuzz, que se va dir com era? Arma mortal o una cosa així. I The World's End, el fin del món.
Molt bé, molt bé. Molt extraterrestres totes.
Sí,
molt bé. I de pinta la nostra paraula, que mos pot dur a llocs inesperats.
Molt inesperats, sí. Un altre que considera la pinta de cervesa com a part de sa vida i de ses relacions humanes és el director Martin McDonagh.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
Això és Almas en Pena en Inishrain, una illa irlandesa on hi ha un poble un pub i molt poca gent. Els dos amics dels que parla el tràiler són Colin Farrell i Brendan Gleeson, els dos protagonistes d'una altra història del mateix director de la que parlàrem quan vàrem parlar de la paraula flamenc i que abans també hem anomenat Escondidos en Brujas. A les dues, la pinta de cervesa és la beguda que uneix, és com la cola, el pegament entre les persones, no? Alma Sempena, Inisherin, és que no ho dic mai bé, Inisherin, és una pel·lícula realment preciosa. És irònica, això sí, és molt lenta, és que no passa res, però en el mateix temps passa de tot. Va ser millor guió a un munt de festivals, inclosos Venècia, i va guanyar el BAFTA també en el millor guió i en el millor director. És una pel·li molt curiosa, molt curiosa, i els dos actors són absolutament magnífics pels dos papers que fan. O sigui, si no l'heu vista, val molt la pena veure-ho.
Idò, apuntada, perquè en Colin Farrell, a més, és irlandès, no?
Sí.
O no? Sí, eh? Sí. Molt bé, vinga, pinta, de moment, bevent cerveses.
Però les pintes no només se veuen.
Val.
Aquí estan, perquè bé, parlàvem, tu has parlat abans amb un fabricant de pintes, no? Sinó, i això, també serveixen per pentinar-se. I d'això, ens amen una estona llarga als adolescents de Baltimore. Que sonava és Hairspray, la segona revisió cinematogràfica del musical de Broadway del mateix títol. La primera versió, la de John Waters, que és exactament igual, Hairspray, era una barreja perfecta del seu univers lleig i hortera. Aquesta, perquè és així, John Waters, per què no vamos a enganyar? Aquesta està revisada i proposa una imatge molt més amable i molt més pop de lo que era l'original. Plena de cares conegudes, quan Latifah, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken o Zac Efron va destacar per ser com un refresc de bombolles que te fa ballar i si te deixes dur és una delícia. I si no, t'avorraràs com un ostre, bàsicament. Vosaltres decidiu. A més, veure a John Travolta fent el paper de sa mare de sa protagonista com a punt de ruptura d'aquell mític Danny Zuko de Gris, que no l'han posada perquè ja l'han posada massa vegades, bàsicament, és molt curiós.
Vale,
Travolta, sí. Vestit de senyora grassa.
En Travolta que va fer Brillantina,
exacte,
no?
Brillantina.
I la que para el pelo.
Exacte, i la que para el pelo. I esses dues se pentinava amb un collon.
Sí, perquè és imatge d'en Danny Zuko pentinant-se.
Claro,
això és una
mític,
icona.
És mític.
Vinga, pinta la nostra paraula d'avui. Crec que bé ara també se pentina.
També se pentina bastant. Si utilitzes la pinta per pentinar-se, molt, de fet. En el cinema no només s'ha fet en els anys 60, també és actualitat.
És mundano. Elegante.
És tan valiente.
La sofisticación en persona.
Eres lo más.
Su nombre es Zoolander. Derek Zoolander.
Sí, són pel·lícules terribles, però eren indispensables per una llista de pel·lícules sobre pintes, anar pintat, utilitzar sa pinta i ser un pintes. Ses quatre coses en el mateix temps. Perquè Zoolander és tota la vegada i en cada seqüència, no? Tot la... Zoolander i sa seva seqüela són dues comèdies absurdes, escrites, dirigides i interpretades per Ben Stiller, a qui bon un model masculí és també l'únic que pot salvar el món d'un malvat dissenyador de moda, que és Will Ferrell. És que és terrible, ja de per si. s'argumenti els actors triats, ja està. Bàsicament, és una llista d'acudits terribles i d'humor de bufetades i gent molt, molt, molt poc intel·ligent. Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Penélope Cruz, Benedict Cumberbatch, Christine Taylor, Mila Jovovich, John Voight, Winona Ryder, Jen Manson, Paris Hilton... Bàsicament, són un entreteniment considerable i ja està, són bastant divertides.
A veure, són divertides. Sí. Jo a sa dos no l'he vista, no m'ha trobat per a sa primera. No. Com era sa mirada que tenia? Mirada de gelo.
Sí, la mirada... No, m'ha
no, tenia un nom així com... Sí. No? I tothom se quedava paralitzat.
Exacte. De fet, paralitza una què se diu? Una estrella d'aquestes suriquen, un suriquen només en sa mirada, no? Li tiren un suriquen i ell se queda allà mirant i s'estrella queda flotant. És terrorífic.
Són parells germans que feien feina a sa mina i ell que anava sempre ben pentinat.
Exacte.
A veure, tenim bolla extra avui?
Sí, perquè si parlem de pintes, també hem de parlar de personatges que sa seva pinta, sa seva marca i sa seva definició. I aquesta és una d'elles.
Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no le sentaba muy bien. Pero yo no estaba hecha para todos los gustos. Creo que les daba miedo que yo pudiera ser una psicótica.
A l'any 2021, Disney se va treure de sa màniga un spin-off que ningú no esperava. És de Cruella Dèbil, sa dolenta d'una de ses pel·lícules d'animació més clàssiques, 101 Dàlmates. Emma Stone interpretava a una jove i creativa estafadora anomenada Cruella, amb un problema de psicopatia considerable. És estrafalària, però és molt entretinguda i és un plaer visual que no saps mai on te durà, perquè és molt curiosa i, a més, mos encanta Emma Stone i Emma Thompson, que fa de dolentíssima en aquesta pel·lícula, que és fantàstica. A més, l'any que ve, el 2027, s'estrenarà la segona part, així que mai està malament poder revisar en Emma Stone fent de Cruella. És fantàstic, amb aquell cabells blancs i negres.
Molt bé, molt bé. Pinta, està la nostra paraula. Deixa'm que t'acabi dedicant una cançó, no? Després de la teva salutació, val?
Perfecte. Salut i cinema.
IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és coneixement. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. It was a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts.
I amb aquest ritme arribem al final del capítol que avui hem dedicat a la paraula pinta, com no podia ser d'altra manera, ben pentinats, gràcies, entre d'altres, a la patent de la família Salcines, amb qui hem parlat, i amb una música que ja ens dona una pista de que tornarem a xerrar de pintes de cervesa, hi hagi o no ciència per enmig.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Avui mos ajuda a baixar la barrera del programa Lluís Lera, que és propietari del Shamrock. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Mira, avui hem pensat en tu a partir de la paraula pinta, que és l'eix conductor d'aquest programa. Si en el Lluís Lera li dic pinta, que li ve en el cap primer de tot?
Pues pinta por cercanía y por cotidianidad. Pinta me viene, pues, cerveza. La cerveza es una parte muy importante de consumo.
Ara xerrarem de Shamrock. No sé quina capacitat té una pinta de cervesa, perquè no és una canya, és molt més... I cap més cervesa, no?, dins una pinta.
Pues una pinta tiene exactamente 568 mililitros. Uh-huh. Es una medida de capacidad, de volumen. Es la pinta imperial que usan en Inglaterra, porque luego en Estados Unidos hay una pinta, pero es más pequeña, no llega al medio litro.
Val, que ja n'hi ha de cervesa. Que te demanen o que vos demanen més, canyes o pintes?
Nacionales normalmente quizá más cañas, porque le sale la palabra, ¿no? Sí. Pero los ingleses sí, normalmente pinta siempre.
Teniu molt de públic britànic, anglès, irlandès, en teniu?
Pues sí, la verdad es que, sobre todo cuando empieza la temporada, como es actualmente, se nota mucho la afluencia de ingleses, irlandeses.
Que se deuen sentir com a casa, perquè podem definir Shamrock com un pub irlandès a Mallorca, podríem dir així, Lluís?
Pues sí, a pesar de que yo no sé irlandés, el Shamrock es un bar irlandés en Palma de Mallorca. Uh-huh. Sí,
i que el caracteritza, perquè podem dir que és un pub irlandès.
Bueno, es un pub irlandés por la temática, por la decoración, por el servicio, con los alicientes también de música y deportes, uh-huh. de transmisiones, de, sobre todo de fútbol y otros deportes galaicos.
Molt bé, i tenim aquesta música en viu, que ja no és senzill trobar locals de música en viu, i Shamrock és un referent. Quan va començar, tu dius, jo no soy irlandès, com comença tota aquesta aventura, Luis, i per què?
Yo siempre he trabajado en hostelería, ¿no? Desde muy joven. Y el concepto de un bar con música siempre lo tuve en mente. Y bueno, luego al conocer en Palma el tipo de gente que viene a visitarnos y notar que ese tipo de bares tiene mucho éxito, pues me decidí en esta idea. Uh-huh. El tailandés es divertido.
És divertit perquè aquí tenim menjar, beure, música, billars, esports, vull dir, en el final és un lloc de trobada i de reunió de molta gent. I si tenies poques coses a fer, vareu crear un equip de rugby, el Shamrock Rugby Club, del qual ets vicepresident esports, no? Tu deies deportes, és que també mos agraden els esports. Què tal aquest equip, el Shamrock Rugby Club?
Bueno, pues esto es una idea un poco romántica, ¿no? Mm. Bueno, porque va mucho el rugby con la idea del bar irlandés, sí. Y el rugby en Irlanda y todo Reino Unido es muy popular. Y bueno, a través de algunas personas que son amantes de este deporte, pues se lanzó la idea y ahora mismo nos parece una idea maravillosa. Tenemos más de 100 fichas de todas las categorías, uh-huh. y también equipo femenino, que uh-huh. no hay muchos en Mallorca, pero nosotros hemos jugado en la Liga Catalana. En fin, es una idea filantrópica, pero que nos llena de orgullo.
Te anava a dir que te da muchas satisfacciones, ¿no? Quan diria que me llena de orgullo y satisfacción tenir el nostre club de rugby, ¿no, Luis?
Pues sí, és una labor també social.
Escolta, t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. Què sols fer abans d'anar a dormir? No sé si te'n vas a dormir molt tard habitualment, però tens algun costum que ens ajudi a dormir millor o que tu t'ajudi a dormir millor?
Pues la verdad que no necesito mucha ayuda para dormir. No tengo, digamos, asuntos graves que me impidan dormir, ¿no? Entonces estoy muy tranquilo y duermo con facilidad, ya porque la edad también se va imponiendo. Y no tengo ningún ritual, ¿no? A veces no llego ni a la cama.
Ja. Necessitam una cançoneta, Lluís, per acabar el programa d'avui, per baixar barrera fins demà. Quina t'agradaria compartir amb els oients?
Pues me gustaría proponer una canción que a mí me despertó la curiosidad por la música de los últimos años 60. Es una canción de Shocking Blue, Venus. A mí me encanta y es de esa época de creatividad de los 60, 70, que siempre estará ahí. Y es la música que nosotros en Shamrock proponemos, ¿no?
I amb aquesta cançó mítica d'aquests anys, finals dels 60, principis dels 70, que jo crec que mos ha acompanyat a tots, baixarem la barrera del programa fins demà. Luis Lera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un placer.
Tres Radio, entre avui i demà.